Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. El govern nega cap enrocament en la negociació amb els sindicats d'educació i assegura que s'ha mogut i molt. Els professors i mestres han escalat la protesta i convoquen mobilitzacions aturades el proper mes. Hi haurà 3 vagues a tot Catalunya i 2 per territori. L'executiu manté que l'acord amb els sindicats, Comissions Obreres i UGT és el més gran fet en educació en les últimes dècades i manté la mà estesa a USTEC perquè s'hi afegeixin per continuar fent camí. La portaveu del govern és Silvia Paneque.
Jo demano també una reflexió a l'entorn de què signifiquen aquests recursos econòmics. De la cua al capdavant. Això és el que significa. Mai s'havia vist un avenç en termes de condicions laborals en l'àmbit educatiu com aquest. Doncs és inèdit. Potser no és suficient, però en tot cas és inèdit i no obsta continuar treballant en millores a futur, amb recursos extraordinaris que puguin venir, com per exemple els del finançament singular.
Els dies de vaga fixats per ara són el 12 i el 27 de maig i el dia 5 de juny. I no deixem l'educació perquè el 42.129 és el número 1 de desempat per la preinscripció escolar del 2026-2027 a les escoles i instituts de tot Catalunya. És el número que marca l'ordre de l'assignació de places d'educació infantil primària i també de l'ESO. Els centres publicaran demà mateix la llista ordenada de les sol·licituds per assignar les places que tinguin disponibles. La llista definitiva d'alumnes admesos es coneixerà el 10 de juny, així com també les llistes d'espera. I Jordi Pujol Ferrusola nega haver cobrat o pagat a les seves empreses des dels comptes andorrans. En la segona sessió de l'interrogatori del fiscal també ha negat que els seus comptes tinguin relació amb la Generalitat. També ha negat que el seu pare tingués diners propis a Andorra i ha admès que a una carta l'expresident va escriure afirmant que el compte era seu. En realitat era del seu fill gran, que el volia amagar a la seva exdona, de qui s'estava divorciant. I la plantilla de Nissan ha convocat vaga indefinida, però de moment no s'inicia. S'esperen a que l'empresa concreti l'abast del pla d'acomiadaments que afecta 3 plantes de Catalunya i 569 treballadors. Representants dels treballadors també destaquen que s'ha frenat el volum d'enviament de material des de la planta del Prat fins a una altra planta dels Països Baixos, un fenomen que s'havia produït en les darreres setmanes i que els ha posat en alerta. I l'Ajuntament d'Altafulla celebra l'arribada de la sorra de Torredembarra, tot i que la platja altafullenca ja es trobava en bones condicions. Durant la setmana s'aniran repartint 7.000 metres cúbics de sediments que permetran reforçar els punts que han quedat més febles d'aquest espai.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dimarts 28 d'abril del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem com és habitual fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Dedicarem bona part de la primera hora a l'economia blava. De fet, tindrem el pare, com diuen, de l'economia blava de la mà de la nostra col·laboradora, l'Anna Alonso Tambo. Participarem en unes proves pilot de socorrisme i dedicarem, com ho fem habitualment els dimarts, bona part de la segona hora a parlar de medi ambient amb el nostre col·laborador, amb en Joan Ramon Mendo. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és presentar el nostre equip, presentar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Randa Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. I no et veig, estic aquí a les fosques. M'ha marxat la llum.
No, fa un any, de la pagada.
M'ha marxat la llum.
Fa un any que Sílvia García em va sorprendre molt i per positiu.
Perquè
jo vaig arribar aquí tota preocupada. Primer que em pensava que la pagada només era a casa meva. Però quan vaig sortir, vaig veure que era per tot. I vaig arribar aquí preocupada i li vaig dir, Sílvia, no hi ha llum, què fem? I em va dir, jo me l'esperava trobar aquí histèrica, a punt de tirar-se per la finestra.
Això va passar abans.
Així com és la Sílvia. I m'ha dit, doncs de moment esperar. I vaig dir, ah, d'on està mi Sílvia?
Aquí.
Me l'han canviat.
Però estava, eh? Potser el de la finestra no va poder arribar, però... Al final me van tranquil·litzar. Pensa que jo arribo una hora i pico abans del programa, o més. Quan qualsevol cosa ja m'havien tranquil·litzat. Havia llançat per la finestra, havia tornat a pujar, havia tornat a baixar.
Doncs això, em va sorprendre
un any
molt.
Ja, eh?
Un any, sí, que ràpid. Sembla que fos ahir.
Van agafar els plors i van dir... Sí. Ah, de tot arreu.
Va ser bonic, va ser com una tarda lliure, vull dir. Això no sabem què és.
I estranya, a la vegada,
sí.
Eh?
Anem a saludar en Sergi Corraldis, de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estaràs?
Molt bona tarda, prop d'haver amb més llums que fa... No, bueno, amb més llum, però menys llums que fa un any, em podríem dir. El tema és que fa un any vam dir allò, molts, allò de... És d'ells, no? Però ben bé encara no sabem de qui eren ells.
No, i mai ho sabrem. Jo he assumit que això... Qui dia passa, com diuen, any empeny. No sé si m'explico. O sigui que...
Sí.
Mai ho sabrem.
Mai ho sabrem, però va passar, eh? Vull dir,
va passar.
Va passar.
Anem a saludar la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio. Carla, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, companyes. Doncs bé, molt bé avui que us podem saludar. No com ahir, que he de reconèixer que va ser una miqueta culpa meva el problema que vam tenir ahir, així que us demano disculpes avui a tots.
No passa res.
I res, molt bé, i qui dia passa any empeny, com dieu, i aviam si ja arribem al final d'aquesta setmana, que tinc ganes del cap de setmana llarg. I això que només estem a dimarts, ja semblo la cel.
Sí, però és que nosaltres aquesta setmana l'acabem ràpid, no pateixis. I anem a saludar l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, Marina, molt bona tarda a tots. Bé, doncs això, recordant una miqueta aquesta apagada, que ara dèieu, això és com aquelles coses que passen de tant en tant i sempre dius, què feies el dia de, saps, aquell dia tan important, doncs aquest, jo crec que és un d'ells i tots recordem què fèiem. Bàsicament no fèiem res, perquè no podíem fer res, però segur que tots ens en recordem d'on érem i on, i què intentàvem fer i no podíem.
Segurament tothom recorda aquell dia, tot i que molta gent devia pensar que no havia passat tant de temps encara, imagina't. Vinga, va, anem a començar el programa d'avui. També hi ha la Cel Prieto des de Ràdio Delta.cat, ho direm bé, qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got. Comencem el nostre repàs informatiu per la Costa Brava explicant que el Ministeri enllesteix abans d'hora els treballs per recuperar la sorra de les platges d'Empúries. Sergi.
Doncs sí, Marina, les platges d'aquí a Empúries han recuperat la sorra, podríem dir, en un temps rècord. Els treballs de reposició de la sorra iniciats pel Ministeri per la Transició Ecològica s'han enllestit en dues setmanes, molt més aviat de les 6 previstes en un principi. Així ens ho explicava Josep Bofill, alcalde de l'Escala.
Aquests treballs, doncs, certament havien de durar 6 setmanes, que és el que s'havia dit per part del Ministeri amb la constructora, però finalment l'empresa, doncs, que va guanyar el concurs va portar molts mitjans més i es va reduir el termini fins a 2 setmanes, a la qual, doncs, també jo crec que hem d'estar agraïts perquè d'alguna manera o altra arriba el bon temps, ja tenim les platges a punt.
Fins a 7.200 metres cúbics de sorra, provinent del tram baix del riu Fluvià, s'han escampat per les plages del Portitxol, les Muscleres i el Moll Grec, fins a recuperar tot el sediment que s'havien endut els llevants de l'hivern, una actuació que ha tingut un cost total de 400.000 euros. Els tècnics del consistori esperen que la sorra, que ara s'ha portat, sigui més resilient i aguanti els embats de la mar dels pròxims anys. Ara bé, això no treu que s'estigui pensant en una solució a llarg termini.
I aquestes solucions, no?, que hem dit a vegades d'espigons paral·lels a la costa, de mirada, a veure si l'espigó doncs, que tenim a Sant Martí d'Empúries fa l'efecte beneficiós o perjudicial per les platges d'Empúries, que jo crec que fa molts anys que hi estem treballant, però hem d'anar fent passos amb la definició final d'aquesta zona, perquè no és sostenible, diguéssim, aportar sorres cada pocs anys. Per tant, jo crec que amb el Ministeri hem d'anar de la mà per tal d'aconseguir una solució definitiva.
A partir del mes que ve, el Servei de Platges començarà els treballs per posar totes les platges a punt per la temporada d'estiu. S'aplanarà tota la sorra i s'hi acabaran d'instal·lar tots els serveis.
La Llotja de Palamós passa balanç econòmic del 2025 en un any amb menys captures però amb una facturació estable.
D'aquestes estadístiques que ara han sortit a la llum, destaca sobretot la caiguda en captures de la gamba vermella, un descens de gairebé del 30% respecte al 2024 i que amb números absoluts suposa que al Llotja van entrar un total de 68 tones i mitja de gamba vermella amb una facturació de 3,2 milions d'euros, el que suposa un 38,5% de la facturació total de la Llotja palamosina. Malgrat la reducció en volum de captures, els ingressos econòmics s'han mantingut força estables. La cofradia va tancar l'exercici passat amb una facturació de 8.339.000 euros. Només un 1,7% per sota que del 2024. Escoltem Miquel Mir, patró major de la cofradia de Palamós, en declaracions a Ràdio Palamós.
Econòmicament, per l'arrossegament, l'encerclament ha tingut una important davallada, però econòmicament, per el que és arrossegament, ha estat, jo crec que treballant menys dies, hem fet els mateixos ingressos, una pesca més eficient, sobretot en èpoques en què no hi ha demanda. Com que hem estat fent 4 dies de treball i sempre fèiem un dia menys, hem vist que aquests, si ho fas bé i tu tries el dia bé, correctament, aconsegueixes una mica més de preu per quilo de peix.
Aquest descens s'explica per la nova quota imposada per la Unió Europea, que implica també menys jornades a mar en el sector de l'arrossegament. Feia anys que no es pescava tan poca gamba vermella a Palamós. Fins i tot les 71 tones i mitja capturades l'any 2020, en plena pandèmia, van estar per damunt de les 68 i mitja d'aquest any 2025. L'any passat van entrar a Llotja pesquera del port de Palamós 34,8 tones de gambeta, 21,2 de mitjana, 10,8 de grossa i 7,1 de gamma extra. També s'ha mantingut estable l'entrada de peix durant aquest 2025. Han entrat 1.056 tones en total, sumant peix blau i peix de tarda, 6 tones més que el 2024. En volum, les dues tipologies estan al 50%, però la gran diferència està en la valoració econòmica, perquè el peix blau suposa només el 12% dels ingressos de la cofradia pel 88%, perdoneu, del que va a la subhasta de la tarda.
Baixem ara fins al delta de l'Ebre. Els regants de l'esquerra i de la dreta de l'Ebre han començat aquest dilluns l'ada de l'aigua per inundar els camps d'arròs, que s'allargarà fins a mig maig. Aproximadament, després d'un hivern molt plujós, les reserves i la qualitat de l'aigua són òptimes pel cultiu, Cel.
La dotació es manté els valors habituals, amb 19 i 27 metres cúbics per segon respectivament, que han de permetre inundar les prop de 21.000 hectàrees de cultiu i transformar el paisatge del taic en les pròximes setmanes. A l'hemidelta esquerre, l'aigua ja ha començat a entrar a les 12.691 hectàrees de superfície regable repartides entre diversos municipis del Baix Ebre, mentre que a la dreta s'ha obert el canal principal a la zona d'Illa de Riu. El calendari continuarà els pròxims dies fins a completar-se el 4 de maig. Pel que fa a les tècniques de cultiu, es manté un 30% la sembra en sec, utilitzada per combatre la plaga del caragol maçana. Enguany, però, molts arrossaires optaran per un rec previ per generar saó i evitar retards en el creixement de la planta. Una pràctica que ha donat bons resultats en campanyes anteriors. Javier Casanova és el president de la comunitat de regants de l'Esquerra.
Que enguany s'ha fet una petició i es farà, són saugors, és a dir, un rec abans de sembrar, perquè clar, al fer tant de temps que no plou, hi ha pagès que vol que hi hagi saugor perquè germini millor l'arròs, i per tant, enguany tenim aquesta novetat, que és que ara a la soltada algunes sembren en sec, faran un rec, perdó, per fer saó, per poder sembrar. Això significa que ens modificarà una miqueta la planificació que tenim en la que és la soltada. No?
Tot i deixar enrere la greu campanya de 2023, marcada per la reducció de la concessió d'aigua, el sector continua pendent de dos factors clau: la salinitat dels sòls i l'augment de les temperatures. Les onades de calor, especialment a l'agost, poden reduir la producció entre un 10% i un 15% en afectar la floració del gra. A més, tot i la millora de la qualitat de l'aigua, la primavera seca genera incertesa sobre l'evolució de la salinització. Casanova ha advertit que la campanya ve condicionada per la borrasca Oriana, que al febre va provocar inundacions d'aigua marina en unes 800 hectàrees.
Enguany esperem que sigui un any a nivell d'aigües normal, ja que tot i que la primavera ha sigut seca, l'hivern ha sigut molt humit, però tant les reserves d'aigua són les òptimes, i això significa que no tindrem problemes d'aigua. Volem entendre això, i sí que és veritat que ens ha condicionat moltíssim l'Oriana en les feines, perquè intentar solventar el problema de l'Oriana ens ha modificat molt el plantejament que teníem a nivell d'inversions i de manteniments. Esperem que anem acabant de solventar les problemàtiques que ens queden, les coses que ens queden per fer.
Aquest context s'hi suma l'increment dels costos de producció, especialment del gasoil i els adobs, que podria afectar la rendibilitat del cultiu.
Fem aturada ara a les costes del Garraf. El vilanoví Marc Pasqual, soci del Club Nàutic de Vilanova, ha tornat a casa aquest cap de setmana després de completar la seva travessa a l'Atlàntic en solitari, tot un repte personal que ha complert després de salpar el 29 de novembre de l'any passat. Carla.
Doncs sí, Marc Pasqual ha tornat a Vilanova i la Geltrú després de 5 mesos navegant en solitari en una travessa a l'Atlàntic. Va arribar a Martinica i després d'una breu estada pel Carib, aquest vilanoví ha travessat ara la línia d'arribada simbòlica davant la costa vilanovina i ho ha fet acompanyat d'una trentena d'embarcacions que li han fet un passadís d'honor. Un cop a terra, abraçades amb la família, amics i altres socis del club per haver arribat sa i estalvi de la seva travessa oceànica d'anada i tornada. Tot un repte. Escoltem el protagonista, Marc Pasqual.
Ha sigut una experiència molt bonica, ha sigut llarga, passes de tot, passes calor, passes fred, passes son, passes una mica de tot, però sobretot, m'ho he passat molt bé. O sigui que una experiència molt xula. No ha sigut fàcil, estic content de com ha anat i orgullós de com ho he fet. Això són coses que quan t'agrada el mar i quan t'agrada navegar en solitari et ronden pel cap. Em va sortir la possibilitat en quant a calendari de fer-ho i no l'he desaprofitat i ja està fet.
Marc Pasqual, de 56 anys, ja feia temps que tenia aquest projecte en ment i finalment l'ha complert. Tot plegat han estat 18.000 milles d'anada i tornada a bord del Pupule, un veler del model Pogo 30 de 9 metres i 14 centímetres d'eslora i que havia preparat per aquest trajecte. El va equipar amb bateries de liti, plaques solars, un sistema de comunicació i diverses modificacions tècniques de navegació i maniobra de vela. La idea era realitzar tota la travessa impulsada pel vent i amb energia solar i, evidentment, superant totes les dificultats d'una navegació oceànica d'aquestes característiques.
Dificultats, més que res, són de cansament, perquè és molt llarg. Després acaben passant bastantes avaries i coses que has d'anar solucionant, però en cap moment he sentit que no pogués tirar endavant. Pues és molt emotiu, perquè vulguis que no, ara sí que estem connectats amb internet al mig del mar, però clar, no és el mateix que arribar a casa, no?
Els detalls i les imatges que ha deixat aquest viatge explicades en primera persona es poden recuperar a través del perfil d'Instagram en què al llarg de tots aquests mesos Marc Pasqual ha explicat la seva aventura.
La delegació de la Cambra de Comerç de Barcelona, el Garraf, té la nova seu a Vilanova i la Geltrú. Ja fa anys que aquesta entitat de caràcter empresarial està establerta a la comarca, però ara ha canviat d'emplaçament per trobar un espai que li doni més visibilitat i més recursos per tirar endavant els seus projectes de suport a les empreses. Per això, amb un acord amb l'Ajuntament de Vilanova, ara s'ha establert a l'edifici Neàpolis.
Sí, des d'aquest espai que acaba d'inaugurar la Cambra de Barcelona, el Garraf compta amb un nou entorn, des del que vol oferir els seus serveis a totes les empreses que li demanin. Assessorament per a la internacionalització, eines per a la innovació, suport a l'emprenedoria i formació són alguns dels àmbits que treballa l'entitat i que són els més demanats per les empreses. A més, l'entitat també té la voluntat de treballar conjuntament amb els ajuntaments per enfortir un teixit productiu que, assegura, té potencial per exportar encara més. Una col·laboració que també vol mantenir amb altres entitats de la comarca com la Federació Empresarial del Gran Penedès i no de Garraf. La inauguració de la nova seu coincideix amb una nova etapa de la Cambra de Barcelona, en la que vol potenciar el seu desplegament i arrelament arreu del país, més enllà de Barcelona. També demana menys burocràcia per l'activitat econòmica.
Anem cap a les costes del Maresme. El PSC d'Arenys de Mar a l'oposició veu avantatges en l'aparcament amb reordenació del port. Els socialistes avancen que la Generalitat contempla fer abonaments concrets pel pàrquing de la Picòrdia, que amb el nou projecte absorbirà totes les places de zona blava de la primera platja Oriol.
Doncs exacte, Marina, el moviment de peces de ports de la Generalitat a Arenys comportarà més d'una derivada, a part del canvi de lloc de l'aparcament a la plaça de les Palmeres. Concretament, relacionat amb l'aparcament, es podrien guanyar places de zona verda i després tota la zona blava quedaria dins la barrera del pàrquing. Pels socialistes, aquesta és una bona notícia, ja que des de l'administració catalana els han avançat que s'estan contemplant fer abonaments de diverses tipologies per l'espai. Ho ha avançat el regidor Ramon Vinyes en una entrevista al programa El Dominical.
Però l'aparcament en barrera és una possibilitat per poder fer, i pel que ens arriba, tenen ganes de fer abonaments, allò, pels qui treballen, per treballadors.
Clar.
Abonaments pels qui van a la nit, abonaments que això...
Una mena de tarifa plana per tot el dia, plana. Tota la nit,
penso
no?
Penso que això és una bona solució i que s'hauria de pactar, doncs, acabar-ho de lligar amb ports per dir, no, no, escolta'm, jo no vull una plaça 24 hores al dia, però sí que m'interessa, doncs, de 8 a 2, i això ports hi estan per la feina. I aquí haurien de treballar.
En relació a la proposta del govern de Junts de fer un rocòdrom en aquest espai, el PSC creu que no es pot tenir tot. Pels socialistes, la qüestió de l'aparcament és un dels grans problemes d'Arenys i demana un posicionament global del consistori per determinar quina és la direcció a seguir.
El Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme i l'entitat empresarial tèxtil ACGM han acordat col·laborar per impulsar la fira Fil i Fit, que vol situar la comarca com a punt de trobada del sector a nivell català i europeu.
Exacte. Fil and Fit neix amb l'objectiu de generar un espai per compartir coneixement, crear oportunitats de negoci i establir aliances entre empreses, professionals i centres de formació. La proposta també vol reforçar la competitivitat del tèxtil industrial català i projectar-lo internacionalment. La fira tindrà com a escenari Can Marfà, l'antic complex fabril de Mataró, reconvertit en un museu que simbolitza la tradició industrial del territori i servirà de punt de connexió entre el passat i el futur del sector. L'acord entre les dues entitats també busca vincular el tèxtil amb el turisme, dos àmbits amb arrelament al Maresme. En sentit, la fira es planteja com una oportunitat per impulsar el turisme professional i d'esdeveniments, especialment en el segment MICE.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que Tarragona instal·la caixes niu en diferents punts de la ciutat per augmentar la població d'aus rapinyaires. L'objectiu és afavorir que espècies com el falcó pelegrí, cada cop més urbanes, nidifiquin aquí. A la vegada són grans aliats en la lluita contra els coloms. El primer exemplar de falcó pelegrí es va observar a Tarragona fa 10 anys. Era una femella que venia de Noruega per passar-se tot l'hivern entre nosaltres. Durant els mesos de bonança meteorològica marxava. Ara, això es vol evitar i aconseguir que les aus rapinyaires que ens visiten nidifiquin i s'estableixin a Tarragona. Amb aquest objectiu s'han instal·lat nou caixes niu en indrets com la Rambla Nova, al Parc de la Muntanyeta o l'Anella Mediterrània. A banda del Falcó Pelegrí, a la ciutat també es poden trobar exemplars de xoriguer, de xot o d'òliba que estan en perill d'extinció. El conseller de Medi Ambient, Guillermo García de Castro, destaca que l'objectiu és incrementar la presència d'aquestes espècies i millorar la biodiversitat urbana.
Han aparegut noves aus, el falcó peregrí abans no era comú a la nostra zona, però ha tornat. Per tant, al final, aquestes quatre espècies amb les quals intentem nidificar, que són el falcó peregrí, el xoriguer, el xot i l'òliba, doncs són espècies, l'òliba, per exemple, està en greu perill, no? Per tant, són espècies que volem recuperar, que volem potenciar dins de tota la cadena tròfica de la natura, no?
Parlem d'aus que abans freqüentaven ambients més rurals, però que ja és habitual veure a les ciutats i es busca oferir-los espais on poder nidificar i consolidar la seva presència. Chiqui López, tècnic de Medi Ambient, coordinador del projecte, recorda que també ajuden a mantenir a ratlla la població de coloms.
Pretenem que es quedin tot l'any i que puguin fer aquesta feina de la que feia referència abans. Penseu que un falcó peregrí al llarg d'un any pot menjar fins a 300 coloms. Si parlem d'estornells, molt més. Si és una parella, al voltant de 500. I si és una parella amb polls, llavors ja parlem de 700, 800 coloms a l'any, que poden, doncs, amb d'altres mesures, controlar la població de coloms, que és un greu problema aquí a la ciutat.
La primera experiència a la ciutat es va dur a terme al port. Amb les caixes niu, en altres punts de la trama urbana, també es pretén equilibrar el flux de coloms d'un punt a un altre. Ara volem saber el nostre temps, el temps que farà a la mar. Ens ho explica en Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. De moment estem parlant d'una situació molt estancada, molt tranquil·la, molt plàcida, una bassa d'oli, amb molt bona mar i vent que no és gaire important a tota la costa. S'està imposant una altra vegada a hores d'ara el vent de xaloc, per tant, marinada força típica i tòpica, i bàsicament s'ha reforçat un palet més cap al delta de l'Ebre o a la costa del Baix Empordà. Però la mar no passarà de marejol, per tant, no hi haurà esvalotament. A les aigües mediterrànies, amb núvols escassos, les boires que hi havia aquest matí en alguns indrets de l'Ebre o de la Costa Brava s'aniran desfent, per tant la tarda serà força bona per fer activitats nàutiques. Atenció, perquè el dimecres canvia una mica la situació, sobretot a la costa barcelonina i la tarragonina, que és on entrarà de cop i volta el vent de gregal o de llevant, molt tossut, no és que hagi de ser molt fort, però sí molt insistent, i estarà bufant durant tot el dimecres. Això farà que hi hagi fins i tot maror a la costa barcelonina, amb l'arribada d'alguns núvolots. Estem pendents a la xarxa.
Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha la Mireia Camats. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. A hores d'ara la C66 es dona pas alternatiu entre Bordils i Palau de Revardit per obres i això provoca retencions en tots dos sentits. A l'Aila 503 es dona pas alternatiu a la Torre de Capdella per despreniments i a intensitat en aquest cas en tots dos sentits. A la P7 hi ha retencions a Barberà del Vallès en dos sentits de la marxa. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada a Barcelona. A la Pota Nord, a la B20 i a l'Antitud, a Santa Coloma de Gramenet, en sentit nord per unes obres que tallen un carril. A la C60 hi ha cua Argentona en sentit Mataró. A la C17 hi ha retencions de Parets a Mollet en sentit sud. A la 2 hi ha cua de Cornellà a Sant Joan d'Espí en sentit Lleida. A la C32 a l'autopista del Garraf hi ha intensitat de Cornellà a Viladecans en sentit sud per anar cap a Sitges. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda Dalt hi ha retencions d'Esplugues al Nus de Trinitat en sentit Besòs. I a la Ronda Litoral hi ha retencions de Zona Franca a la Barceloneta i a Bon Pastor en sentit Besòs i de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat. I és tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Pensant en blau, amb Ana Alonso Tambo.
Amen. On va danser le long. És dimarts i els dimarts són sinònim d'economia blava. Per aquest motiu ja tenim a punt la nostra col·laboradora, l'Anna Alonso Tambo. Molt bona tarda, Anna.
Sí, hola, molt bona tarda, Marina, i molt bona tarda a tots els oients.
I avui, Anna, tenim entrevista important. Tenim a Gunter Pauli, creador del concepte d'això, d'economia blava, no?
Sí, exacte, és el pare de tots, jo crec que és el pare de l'economia blava, i és tot un privilegi i un honor tenir-lo aquí i poder-lo entrevistar.
Doncs anem a saludar-lo. Muy buenas tardes, Gunter.
Muy buenas tardes a ustedes.
Primero de todo, preguntarte, siempre ha defendido el uso de los mares, de los puertos para la economía, pero ahora mismo podemos decir que vivimos tiempos difíciles en este mismo instante.
Bueno, siempre la vida está llena de complicidades, de dificultades. Nosotros no podemos desmotivarnos porque hay problemas graves. Nosotros tenemos que siempre tener la claridad que tenemos que encontrar en todo lo malo que existe, todo lo difícil que confrontamos, que hay luces, y nosotros tenemos que enfocarnos en lo positivo incluso cuando hay tanto negativo.
Uh-huh. En este sentido, estamos observando y estamos viendo que la economía de los puertos tiene un peso muy importante y a lo mejor no éramos conscientes hasta ahora.
Más que la economía de los puertos, yo diría que si nosotros hagamos un análisis de todo lo que se necesita para que un puerto y una economía del mar funcione, es que nos faltan muchos datos. Nosotros tenemos una verdadera pobreza de datos. Si nos imaginamos el monto de colección masiva de datos que tenemos por su teléfono, por su consulta de internet, por el tráfico o en la carretera, nosotros no tenemos datos sobre todo lo que se necesita de una operación de mar. Y la razón es muy sensible, es muy sencillo. Cuando ustedes tienen un teléfono 5G, están a 5 kilómetros en el mar y ya no funciona más. Si ustedes están buceando y quieren mirar por debajo del mar la realidad de la vida allá, ustedes no pueden hablar uno con otro porque ningún sistema de comunicación funciona. Y por eso nosotros tenemos una verdadera pobreza de datos. Y es razón por la cual muchos puertos y muchas economías que dependen del puerto, para mí, son frágiles. Este es un punto para mí que es muy importante, porque si nosotros tuviéramos tantos datos sobre todo lo que es la economía del mar, como lo tenemos hoy en día sobre el uso del internet, y en este caso tendríamos una economía totalmente diferente.
Ana, andaban.
Sí, hola, buenas tardes, Gunter. Muchas gracias por estar aquí, todo un privilegio y un honor. Muchas gracias. Estamos en un momento, yo diría que más bien positivo, como tú bien explicas, que si fuera la economía azul, fuera una economía mundial, estaríamos que la situaríamos en la séptima del mundo. Esta es una muy buena noticia. Y también, según la previsión de la OCDE, que el crecimiento de acá al año 2030, la economía azul se va a multiplicar. O sea, yo creo que la previsión es de 3 billones de dólares. Y según tú también, el objetivo, que es tu modelo a seguir, es la creación también de 100 millones de puestos de trabajo. Quiere decir que estamos en la buena senda, en una buena filosofía, yo creo, del ecologismo, de la regeneración y un humanismo ecológico, que es el que, y la filosofía que tú que profesas, que es la de la regeneración, no, de la sostenibilidad. ¿Es así, Gunter?
Bueno, muchas gracias, Ana, por esas palabras. Yo pienso que es muy importante. Cuando ustedes quieran ver lo negativo, van a encontrar lo negativo. Pero el alto crecimiento que sí es posible. Vamos a dar un ejemplo muy concreto de la economía que es posible por gracias al mar. Cuando nosotros reconocemos que nos falta agua potable por todos los lados, agua es vida, y el costo del agua siempre ha sido asociada con el costo de la energía, y ahora la energía es súper costoso. Y yo pregunté a mis redes científicos, ¿cuáles son las soluciones? Bueno, para hacer un agua potable, potable con agua del mar se necesita por lo mínimo una presión de 50 bares. Pero 50 bar lo tienes a 500 metros de profundidad del mar. Imagínate, Ana, ya tenemos la primera instalación de producción de agua potable a cero costo energético, porque utilizamos la presión a 500 metros de profundidad del mar. Estos son las revoluciones de la economía azul, que nadie lo ha visto, porque estamos siguiendo con lógicas del pasado y intereses económicos de hoy. Pero si nosotros queremos tener en toda España, en todas las penínsulas, si queremos tener agua, tenemos que utilizar lo que la naturaleza ya nos ofreció. Y cuando los ingenieros piensen que la presión de 50 bares por debajo del mar es un problema a 500 metros, pero esta misma presión lo necesitamos para eliminar el sal de agua del mar, para tener agua potable. Esto es el descubrimiento de la nueva ingeniería, de la nueva técnica, de los nuevos modelos económicos. Porque si yo tendría agua disponible en todo el mundo utilizando la presión natural de la profundidad del mar, nosotros tenemos una agricultura mucho más eficiente, porque hoy la agricultura está limitada por falta de agua y el costo de la desalinización. Esto es un caso concreto de la nueva economía azul, donde yo pienso que estamos apenas al principio de nuestros descubrimientos.
Yo creo que también todo es empezar, y lo has empezado muy bien, y hemos de copiar. Tú también has puesto como ejemplo, y este es tu laboratorio viviente, tu embarcación pórrima, la pórrima, que es la diosa esta del futuro, justamente, que es la diosa de Roma, que es de la fecundidad, del embarazo. O sea, que quiere decir que hay futuro y hay perspectivas. Y en ese sentido, pórrima, que esta embarcación es modelo de lo que dices tú, de que se puede generar agua, la cortina que también hay una cometa que es también para generar, para alejarnos de los combustibles fósiles, que genera también hidrógeno, esa cometa en forma de 8 que también aprovecha a través de la IA también los vientos. Yo creo que eso es una oportunidad, y la máxima expresión es tu embarcación, que está dando la vuelta al mundo desde el año 10, ¿no? ¿Eso sí?
Es así, Ana, tú sabes tanto de mi barco. El barco que tenemos y que sí se llama Pórrima, la diosa del futuro, el barco ya ha hecho 3 veces una vuelta del mundo. La primera vez lo hicimos solo con energía solar, nos costó 2 años. La segunda lo hicimos en solo 6 meses, que es ya 4 veces mejor. La última son 80 días. Y lo que pienso que es importante, que no hemos necesitado ni una gota de petróleo. Yo tengo tanta confianza en nuestra cultura humana, que cuando los ingenieros reciben un reto, y el reto fue, no vamos a utilizar una gota de petróleo. Hoy en día tenemos barcos que son capaces, y estamos en Asia en la producción de más de 100 barcos de este tipo, que no necesitan una gota, ni una gota de petróleo. Y ahora tenemos los drones del mar, que son captadores de información, y los drones del mar tienen libertad de andar para siempre. Para siempre. ¿Por qué? Porque funciona con hidrógeno que se fabrica en el sistema mismo. Tenemos energía solar, y lo que nosotros no nos demos cuenta es que con esta crisis petrolera, por favor, nosotros tenemos tantas fuentes alternativas de energía y ya lo ponemos en la práctica. Y eso es la verdadera revolución. Nos vamos a hacer la gran presentación de mi barco, de esta embarcación en Palau, el 26 de agosto de este año, y vamos a tener 18 jefes de Estado en reunión en un barco que no ha necesitado una gota y que puede salir sin problema, no necesita energía nuclear, no necesita el petróleo, porque fue diseñado para hacerlo. Pero el interior, como los barcos en general utilizan tanto material costoso, madera, teca, nosotros decidimos que todo el interior del barco es solo en bambú. Un bambú que da una belleza, una claridad. Y los jefes de Estado que van a reunirse el 26 de agosto van a estar sentados en un ambiente de bambú con una energía. Y yo pienso que es muy importante que los líderes elegidos que tengan la oportunidad de ver que el otro mundo ya existe, que no es un sueño para el futuro, no, ya existe. Y esto es lo que tenemos que tener claro, porque necesitamos una aceleración de la transición, pero acelerar solamente lo que puedes hacer con lo que ya existe.
Claro, porque mira, Gunther, también una cuestión. Esto que dices tú del metro, el metro del mar, que esto que beneficiaría sobre todo que primero haya los cinco primeros barcos en el año 27 entre Rio de Janeiro para unir estas diferentes, como una especie de revolución, de la misma manera que FedEx nos traía, que tú siempre lo explicas muy bien, nos trae la paquetería en casa, es la nueva revolución de esta de las islas, lo que llamas tú acupuntura. Este metro del mar es viable, es una nueva ilusión también de no depender de los combustibles fósiles, ¿eh? Yo he ido un paso más allá, ¿eh?
Mira, tenemos tantas ciudades, incluso Barcelona, incluso Lisboa, incluso Marseille, incluso Shanghái, Lagos, Río de Janeiro, todas esas grandes ciudades la vida depende del mar, pero todo el transporte se hace por terrestre. Y por eso cuando el gobernador del estado de Río de Janeiro me pidió de repensar el transporte, porque no pueden poner otro puente, no pueden poner otro metro, claro. No hay más espacio para una vía para autobuses exclusivo. Y yo le propuse el metro del mar, es decir, que nosotros podemos con nuevos barcos que generan su energía en el entorno donde se mueven. Nosotros podemos no tener una línea, pero un enjambre. Es decir, que nosotros vamos a hacer exactamente como hacen las abejas y los pájaros. Vamos a movernos en un enjambre que nos permite de utilizar una nueva inteligencia de transporte. El ser humano siempre piensa en líneas rectas. No, nosotros necesitamos enjambre. Y cuando proponemos que vamos a tener un metro del mar que opera 24 horas al día, porque todo capital que no se utilice 24 horas es una pérdida, y cuando no es con gente, es para mercancía. Y nosotros podemos llegar al doble de la distancia que hoy en día la comida fresca puede venir de las afueras de Río de Janeiro, al doble de la distancia, y podemos traerlo al centro sin una gota de petróleo.
Claro, porque lo que decías tú, por ejemplo, esto de Palau que se presentará, también aquí el sustituir lo que dices el wifi por el lifi, o sea que eso también es un paso más allá, porque es más rápido, más seguro, que no te lo pueden hackear, ¿no? Hasta también lo que comentabas tú, bajo del mar podemos tener comunicación mediante la máscara de lifi. ¿Nos lo puedes contar un poco cómo se utiliza la luz a través de estas ondas y como nodos de transmisión?
Mira, Ana, hay una revolución que realmente ya lo he indicado, que cuando estás en el agua no puedes hablar, cuando estás aquí lejos de la costa ya no tienes tu 5G.
Claro.
Pero lo que sí tenemos es luz. Y la gente olvida que no solamente tenemos luz, también tenemos radio. Imagínate que en Palau y ahora en Cabo Verde, en el centro atlántico estamos progresando con un sistema de comunicación internet que utiliza dos infraestructuras existentes. La primera es radio AM, Nadie escucha más Radio AM porque todos tenemos a nuestro Spotify o Apple Music. Pero lo que nosotros hemos hecho es, encima de la red y la transmisión de Radio AM, hemos puesto en Internet. Es decir, es un Internet gratis.
Internet de la gente, que decían la Internet de las cosas. No, tú has dicho la Internet de la gente. Es democratizar la comunicación y dejarnos aparte, yo creo, también a Gunther, que lo has dicho también, alejándote de la idea de Silicon Valley y, por ejemplo, la idea que también Palantir nos quiere imponer. Yo creo que esto también es una puerta que se abre al mundo si nos podemos alejar de estos sistemas y haciendo como un sistema alternativo que es el tuyo, que si se puede hasta poner en un teléfono, ¿eso sí?
Ana, nosotros hablamos de lo que Palantir y todas esas empresas hacen es lo que llamamos la minería de los datos. Nosotros nos sometemos todos a entregar todos los datos a esta gente y esta gente capta todos los datos de las cámaras de la calle y todo esto. Pero
claro.
yo propongo al contrario el concepto del data farming. Vamos a hacer haciendas de datos, vamos a cultivar los datos que necesitamos para la vida.
Trabajar en positivo, lo que estábamos diciendo, no es en negativo, es trabajar, Gunther, es una revolución lo que estás haciendo. Si sale así y nos podemos aplicar, que ya lo venden, el kit, ¿no?, del Lifi, yo lo he buscado y lo podemos encontrar, ¿no?, el kit, hasta el kit.
Ya tenemos,
Ana, el kit de
Ana, yo soy una persona para el libre acceso a la información, pero
claro,
yo me doy cuenta que la gente no sabe, y por eso tenemos que hacer la promoción y compartir, pero yo lo comparto abiertamente. Pero lo que ahora me doy cuenta es que realmente tenemos una pobreza de datos y una pobreza que está poniendo en peligro la autonomía de nuestros países, porque un país no tiene más sus propios datos. Todo fue contratado a Microsoft o a otras empresas. Ellos tienen todos los datos y todo el análisis, y lo único que tenemos que hacer es comprarlo. No, nosotros necesitamos tener el data farming. Nosotros tenemos que guardar nuestros datos para nosotros y
libertad,
hacer de esto lo interesante.
Claro, yo creo que sí. Es la libertad y no depender de otros. Porque tú hasta en todo tu proyecto, en tu nuevo libro de Economía Azul 5.0, que espero que nos lo hemos leído en francés, espero que salga al castellano, pero en una cuestión, tú lo expresas también, por ejemplo, apuestas también por la seda, vas más allá, hasta por ejemplo en la ropa. En la seda, pues tú estás enamorado de sustituir el nylon por la seda de araña, por ejemplo, y también hacer redes de pesca, ¿es así? Y también también aplicado a la idea de hospital que tienes tú, que también es otro modelo que cambia, rompe el paradigma, ¿no? El cambio al modelo tú que tienes de que en vez de reactivo es predictivo y preventivo. Esto también es un cambio más allá, es un otro paso que yo creo que rompes muchas estructuras con este paradigma que rompes a nivel sanitario. De la industria de la enfermedad desaparece.
No, ¿sí? Ana, una de mis experiencias más lindas de la vida fue la experiencia liderado por Paulo Lugari en Colombia con el proyecto de las gaviotas, donde nosotros todos nos dimos cuenta que gracias a la regeneración del bosque tropical húmedo se regeneró también agua potable. Y con toda la población local tomaba gratis 3 litros de agua purificado por el bosque. Y los niños desde 6 años, todos recibieron una bicicleta para hacer todo lo que necesitaban por bicicleta. Pues lo que pasa es que cuando tú tomas mucho agua y tú haces mucho ejercicio, se eliminan muchas enfermedades. El problema en esta zona de las gaviotas, una comunidad de unos centenas de familias que han hecho la regeneración del bosque, el resultado es que tenía que cerrar el hospital por falta de pacientes. Este es el futuro.
claro, y la ventilación que tú apuestas, por ejemplo, eso que decimos, ay, los aires acondicionados, no, que tú apuestas por la ventilación estilo como las térmicas, la ventilación, que también es otro sistema de, los, de regeneración del aire, ¿no? Es así, o de las algas que también van contra las bacterias, es que esto es revolucionario total.
No, el aire acondicionado.
Adiós, a la, adiós, adiós, adiós a la decir... física y hola a la física. Es esto, es esto.
Yo estoy realmente siempre fascinado cómo culturas antiguas y cómo la naturaleza ha resuelto muchos problemas que nosotros sí pensamos que son muy complicados. El aire acondicionado, que es una de las causas principales del aumento del consumo de energía al lado del consumo por internet y la comunicación, este se puede organizar por un simple rediseño de la arquitectura. Claro. Yo he pasado un buen tiempo en...
Sí, sí, la construcción. Sí, en... Fíjate la construcción. Es que, ¿eh?
Sí.
Es
un...
Claro.
Así estamos con muchos proyectos, pero Ana, el privilegio que tengo es que tengo unos 200 proyectos realizados, son concretos, y cuando la gente puede describirme como un loco, lo único que puede dar como respuesta es, pero lo he hecho, lo he hecho, lo hemos hecho. Y hay tanta gente comprometido y dedicado a esto, que realmente lo que nos falta es la plataforma para poder compartir cómo hacer, no explicar cómo se podría hacer, no, compartir cómo hemos hecho esto, para que la gente se imaginan una vía de aplicarlo en su contexto, día a día, en su casa, claro, en su día a día.
Claro, es que yo creo que sí. Y aparte, yo creo que eso, la que dices tú, es la vuelta a los principios. Yo creo que tu perspectiva esta de la mímesis, de copiar, de observar la naturaleza, eso es muy aristotélico. Y en el sentido que tú también hemos de dejar, porque es muy importante que, por ejemplo, este contrato que dices tú como Rousseau, es un social, tú lo has hecho el contrato natural, y si decimos también como el Emilio va la educación, tú tienes como un pilar también básico, tu embarcación también, que puede servir de educación. Y es este modelo, el modelo que tú aplicas. ¿Es así, Gunter?
La educación, pues yo tengo 6 hijos.
¿El nuevo Emilio?
Que me interesa.
Sí.
Me interesa la educación, porque sí, tengo 6 hijos y quiero que son bien educados, uh-huh, y bien, bueno, inspirados.
El futuro,
pero
es el
lo
futuro.
Lo importante es que la mitad de mi tiempo lo dedico a educación y compartir lo que hemos hecho, la mitad de mi tiempo, porque solo compartiendo nosotros podemos inspirar a otra gente.
Claro, porque como decía Jacques Rousseau, también Jacques Cousteau, lo imposible es a menudo aquello que no hemos intentado. Tú lo intentas todo, lo explicas y vas ciudad a ciudad. Hoy estás aquí, el otro día, por ejemplo, estabas en Barcelona en IES, gracias por invitarme, no pude asistir, que cada año es así, pero la explicación a nivel académico, por ejemplo, has ido a Gijón, has ido a Cádiz, te hicieron honoris causa, hasta las universidades, no nos hemos de dejar la perspectiva. Yo creo que este es el pilar, la educación y la explicación sobre todo lo que estás haciendo, si no, guardar en el armario no tiene ningún sentido, ¿no, Gunter?
El ventaje es que, el ventaje y el riesgo de invitarme es que cuando los estudiantes me escuchan no saben más por qué están ahí en la aula para aprender otra cosa. Porque todo el mundo tiene el pequeño emprendedor en su corazón. Todo el mundo quiere mejorar el mundo. Todo el mundo. Y el problema es que demasiada gente piensa que no es posible. Pero cuando ven que sí es posible, pues ya se lanza con bastante facilidad varias nuevas iniciativas. El gran ventaja del IESE es que yo fui una vez a una conferencia en el IESE y les dije, no te sirve para nada este diploma de MBA. El MBA no sirve. Y ahí, bueno, en este aula, en este anfiteatro de uno de los mejores colegios de universidades del mundo, Pero a mí me gustó mucho la reacción de los profesores y me dijeron, pero si usted piensa que estamos enseñando no sirve, ¿qué piensas que deberíamos aprender? Y le dije, no, ustedes tienen que cambiar las finanzas, el mercadeo, la gestión de recursos humanos. Y ellos me ofrecieron describir casos concretos. Transforma tus casos concretos.
En Cataluña, tú setas, por ejemplo, aquello que dices de, por ejemplo, que ya, por ejemplo, el método del café, esto del mar, del pozo del café y todo lo que después se transforman en setas, por ejemplo, en San Vicente, els horts, de bolet, net, set, ya las gírgoles las hacen, han copiado tu sistema. Esto es un ejemplo, O, por ejemplo, las algas en el delta del Ebro y en Tarragona, ya es cultivar el océano, lo que te llamas cultivar el océano, ya se te han copiado también en Cataluña. O otra idea, que Cataluña también es un hub, también editorial mundial, también te han copiado esto del papel de piedra. Que son aplicaciones que están, explica también un poco el papel de piedra, cómo funciona, para que lo sepa también la audiencia, ¿no? Quiero decir que ya se han aplicado a la realidad, empresas ya están.
Sí, Ana, la fuerza de la idea es su implementación, y yo estuve observando la minería y dije, pero caramba, qué desastre es la minería. Pero no hay nada por hacer, no tenemos un teléfono, no tenemos equipamiento medical, si no tenemos los metales preciosos y otras que tiene la minería. Y por eso yo dije, ¿por qué no reimaginamos? Y nosotros iniciamos a hacer la colecta de todo el polvo, y este polvo, con una nueva técnica, lo transformamos en un papel de piedra, un papel que es 80% piedra triturada y 20% un polímero natural. Y esta combinación nos permite de hacer una impresión, una producción de papel sin una gota de agua, sin cortar un árbol, recuperando el desastre de la minería y reduciendo este impacto negativo. Ya estamos a 1 millón de toneladas de producción, Ana.
Lo tenemos que dejar aquí. Es muy interesante todo lo que nos estás explicando. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Te emplazamos a volver a conectar contigo en algún momento para continuar hablando todos estos temas. Muchas gracias.
Gracias a ustedes por darle la plataforma. Gracias, Ana.
Muchas gracias, Gunter. Muy amable. Si caso nos volvemos a emplazar, si lo ves conveniente y oportuno. Y son casos que ya se están implantando y hacer realidad.
Ana, ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies. Sí. Una setmana
moltes
més.
Moltes gràcies. Moltes gràcies.
I així arribem al final d'aquesta primera hora de Randamar. Nosaltres ara farem una petita pausa de 5 minutets i tornarem fins les 6 de la tarda. No marxeu.
De Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Que sigui per què ha de passar.
Que me hizo usted, que la quiero volver a ver y volverla a besar. Yo te paso a buscar, buscar.
Es que la bella queda contigo, con nadie más la consigo. De tu grito no me olvido.
Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar. Somos tan desesperados.
siempre que tú y yo nos vemos. No importa el ambiente donde sea, nos comemos. No hay planificación porque a ti la situación te descontrola en forma de vida. La situación donde siempre terminamos sin ropa. No te conformes con un beso en la boca. Según tú dices, yo soy el que te provoca. Pero me buscan que sabes que tengo a otra. Tú tengo en el silbado en el hotel, pero con esta gana no vamos a llegar. Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que marchar. Atrás no se espera el asiento, pero una aventura. Cuando te desnuda.
La primera vez que peleamos, no pudimos evitarlo y nos besamos. Que el momento no acabara, no dejamos en paz. No, no fue el acto que como un piano. Tu mirada me dijo que estoy gana. Ah, mami, tú quieres más, tú quieres más, tú quieres más.
Quiero volverla a ver y volverla a besar. Yo te paso a buscar, buscar. Es que la bella cara contigo, con nadie me la consigo.
La xarxa. Bona tarda, són les 5, notícies. L'Escala tanca el 2025 amb un romanent positiu de 9,8 milions